Continguts en xarxa.
La manera com els aliments se subministren als compradors europeus i com aquests els consumeixen representa la part més important de la petjada ecològica, entorn del 30%. Aquesta és la principal conclusió d'una investigació coordinada per científics especialitzats en sostenibilitat de Global Print Network en col·laboració amb experts en sistemes alimentaris i amb la participació d'Anna Bach, investigadora del grup Food Lab i professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya, publicada a la revista Nature Food. L'estudi assenyala la necessitat de dissenyar i implementar polítiques que s'hagin de complir obligatòriament per cada etapa de la cadena de subministrament alimentari, amb la finalitat d'avançar cap al Pacte Verd Europeu. En parlem amb Anna Bach. Benvinguda.
Hola, què tal?
Quina és la part de la cadena alimentícia més contaminant?
Bé, quan analitzem l'empenta ambiental, diguéssim, dels aliments, que vol dir, no?, aquest entre cometes, aquest pes que té sobre els recursos naturals, no?, i els sistemes de l'ecosistema de l'entorn, no?, realment no només és qüestió de contaminació, sinó, com deia, doncs, aquest sobreús, no?, de recursos, sigui doncs ús de terra, ús d'aigua, emissió de gasos d'efecte invernader, ús d'energia, val? Tot això estem agafant recursos i l'alimentació, com dius tu, hi té molt a veure, no? I em preguntaves quins són els aliments que tenen una major empremta ambiental, no? I aquí hi veiem doncs que clarament les carns vermelles, no?, sobretot el boví, doncs té un impacte gran, no? Per tant, és important diversificar, no?, que hi hagin també altres tipus de carns, no?, i tipus aus, porc, etc., no?, que també per minimitzar i que no tot estigui cap a aquest tipus de carn, perquè al final un plat de verdura i un plat de carn equival a 20 de verdures, no? Llavors la dada és bastant impactant i per tant cal que hem de posar el plat no només per motius de salut, el que ha de pesar més és d'origen vegetal, no? O sigui, les fruites, les verdures, les llegums, tot això i els cereals, doncs ha de ser el que ha de pesar més i a complementar amb aquestes proteïnes, sigui d'animals o vegetals, que ens ajudin, no?, a acabar de tenir una composició adequada.
Uh-huh. Parlem també del transport, no?, d'aquests aliments, és a dir, com que no estem executant el quilòmetre zero, diríem, com segurament s'hauria de fer, o com es feia, diríem, al principi de quan ens alimentàvem, diríem, al principi de la humanitat, aquest és un altre gran problema, no?, és a dir, si consumim verdures però venen totes, no sé, de l'altra punta del món, potser estem fent una, diríem, substituint una cosa per l'altra, però contaminem igual.
Exacte, és a dir, el fet doncs de tenir cadenes molt llargues, doncs sí, també té un impacte, no?, sobretot aquests que venen, no?, de països tropicals, val?, que venen sobretot de molt lluny, no? Al final depenem, no?, d'aquests recursos externs per satisfer les exigències i l'estil de vida que volem aquí a Europa, no? De fet, en l'article, doncs els experts en la part mediambiental van calcular que era doncs més o menys un 25% dels aliments, no?, dels 27 països que ve de fora, no? I això representa una vulnerabilitat del sistema alimentari europeu. Estem menjant de manera, no?, que per sobre de les nostres possibilitats, no?, en termes d'importacions, d'exportacions i sobretot d'aquesta emissió de gasos, l'ús de terra i d'aigua, no? I per tant, bueno, tot això ens condiciona i per tant tot el que serien les cadenes més petites, no?, que ja ho vam veure amb el Covid, no?, i de fet ha quedat demostrat amb la guerra d'Ucraïna, no?, que encara posava més de manifest la vulnerabilitat, no?, de les cadenes de subministrament. Per tant, tot el que seria producte local doncs ens ajuda, no? No només per la part econòmica, sinó per totes aquestes altres dimensions de la sostenibilitat.
Uh-huh. I aquest és un mal, entre cometes, exclusivament europeu, o és un mal occidental? El de consumir per sobre del que produïm?
Sí, jo crec que a la mesura, no, que les poblacions deixen, no, i aquesta transició nutricional cap i volem, no, anem cap a un model occidentalitzat, no, la Western Diet que es diu, no, que hi ha doncs més proteïna animal, més greixos, sucres, simples, no, que per tant fem una dieta més homogènia, més anglosaxona, no, per aquí, per reconèixer una mica el patró, doncs tot això s'accentua, no, de consumir per sobre les possibilitats, no només perquè hi posem molta proteïna animal o molt producte d'origen animal, sinó perquè també acabem doncs sense doncs buscar el producte local de temporada, que és el que ajudarà, no, a reduir l'empremta ambiental.
Mm-hmm. Es parla molt, no, de la, torno al que comentaves al principi, de la carn, sobretot del boví, no, de la seva petjada ecològica. És realista reduir el consum de carn en una societat com la que estem, eh? És a dir, fins als nivells necessaris pel medi ambient? És a dir, no, o només s'aconseguirà apujant els preus? És a dir, al final, si toques la butxaca, no, la consciència és una cosa, però al final, com s'acaben fent els canvis, potser és tocant la butxaca de la gent.
És difícil, molt difícil, perquè si ens anem a una solució radical, no, de dir, doncs, va, que tothom es transforma, sigui vegetarià, evidentment ningú seguirà, no? I per tant hem d'anar cap a solucions entre mitges, que ja són les opcions que portem temps, no? Els experts més en nutrició de promocionar un patró més de dieta mediterrània, no? On la carn doncs té un paper, no, més per donar gust i que no sigui la major part, no, de les proporcions del nostre plat, tant en proporcions com en freqüència, no, i per tant hem de vigilar, perquè al final és l'alimentació un dels impulsors de la transgressió dels límits planetaris, no? Llavors sí que estem en una situació compromesa, llavors les situacions intermitges són les que ens ajuden perquè hi haurà més seguidors i perquè també ens ajuden a entendre que no només és quina proteïna animal posem, no? És a dir, sinó també l'origen i tots els altres aspectes, no? I per tant, per exemple, menús escolars, que s'està treballant molt, no, des de la nostra zona, doncs, bueno, doncs buscar que no sigui sempre boví i posar-hi, per exemple, carn de porc, alternar també amb les aus i buscar unes proporcions, sí que aconseguim baixar substancialment la petjada ambiental. Per tant, jo diria, sense buscar l'extrem radical, que també és una solució, i ja culturalment i gent jove, doncs, que molta gent segueix aquests patrons més plant-based exclusivament, també només que baixant el consum ja aconseguim beneficis. Per exemple, a nivell d'alguns altres articles s'han plantejat que només disminuint el consum de carn boví a la meitat, ja i canviant-ho, per exemple, com dèiem, en porc, aus, llegums, ja disminuiríem només el 6-7% d'aquesta petjada ambiental dels aliments. També tenir en compte un aspecte que no tenim en compte, que és que un terç del que mengem acaba doncs l'acabem
les escombraries.
A les escombraries. Per tant, aquest food waste o les pèrdues alimentàries o aquest desperdici alimentari, si l'evitéssim, ja només això disminuiríem un 13% la petjada ambiental, no, a nivell i Espanya, després de França, doncs tenim un gran malbaratament d'aliments, i canviant aquests aspectes doncs ja suposaria, no, una disminució gran. Per tant, jo crec que no ens hem de quedar, i la pel·lícula no és tan blanc o negre, sinó que a nivell de polítiques, a nivell de les accions que podem fer també els individus, hem d'anar a canviar molts aspectes, no només doncs canviar exactament el tema de la carn, però sí molts aspectes que poden ajudar a canviar, no? Unes polítiques, per exemple, hem de mirar-ho més globalment, no? No hi ha unes directrius, doncs hem d'anar més enllà de polítiques comercials, hem d'anar a garantir l'accés suficient i saludable dels aliments sostenibles. Com deies tu, si la barrera del preu és molt important, també doncs aquí, si no hi ha aquest accés, doncs tampoc no ho aconseguirem, no? I per tant s'ha de veure reflexat amb que sigui una opció real, no? Però, per exemple, les llegums, doncs, que són les proteïnes del futur en aquest sentit, no? Els plats de cullera de l'àvia, doncs rescatar-los, no? Tenir-los present i que no ens faci por d'un dia, doncs, que no hi hagi el segon plat de carn, perquè si hi ha un plat important, doncs, de llegums, ja suposa, no?, que un aport, doncs, de proteïna suficient, no? I per tant jo crec que culturalment hem d'anar rescatant aquests conceptes, no?, vinculats a la dieta mediterrània, que és el nostre patró que tenim, no?, disponible tant mentalment, no?, com i llavors, bueno, és anar treballant tots aquests aspectes per buscar també i potenciar altres proteïnes, no?, que no les que ens hem anat acostumant i hem anat abusant, no? I això, per exemple, ja s'està treballant amb polítiques de contractació pública que donin exemple, que vegin que han transformant el sistema i bueno, doncs tot això una mica en buscar diverses solucions canviant, no?, aquest model, no?, de forma sistèmica, tot aquest sistema alimentari, que és molt complex.
Molt bé. En un podcast anterior vam parlar amb un responsable de l'IRTA, precisament, que està treballant en les proteïnes alternatives i en vam parlar bastant. Per tant, aquest és el camí, evidentment, assenyalat i a veure com s'hi va cap allà. Moltíssimes gràcies, Anna Bach, investigadora del Food Lab, grup de recerca dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC.
Gràcies a vosaltres, Albert.
Continguts en xarxa.